Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i pràcticament 22 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Cope. És dilluns, és 7 de maig, el dia en què al programa parlarem de la relació de l'alcohol i la conducció. És un tema que ens preocupa. Pràcticament a diari els expliquem a l'espai de notícies que s'ha casat un conductor superant el límit d'alcohol permès al volant i avui ens hi volem posar a fons. Sobretot perquè pensem que parlar del tema, saber quines conseqüències té, a banda dels òbvies, i posant les cartes sobre la taula, potser podem fer que s'ho pensin dues vegades a l'hora de beure i conduir. Els Mossos de Trànsit acaben de fer 20 anys i en aquest temps han fet uns 6 milions de controls d'alcoholèmia. Aquí, la xifra bona és la zero, sempre. I haurem de posar música tot plegat. Tal dia com avui naixia Lluís Llach, avui fa 70 anys i per això sona Porrera. Avui al programa repassarem tota la informació que n'hi ha força. L'espai de talent amb denominació d'origen rebrem el Xavi Borrell, que ha unit la seva passió pels 4x4 amb la que sent per la Terra Alta i ens proposa unes rutes d'allò més interessants a través de Rutes Borrell. A partir de la una també anirem de vins, avui fins a Rodonyà, per descobrir la història i els vins del celler Stolbert. I en la darrera mitja hora del programa, com els dèiem, agafarem la Nacional 240 per connectar amb Cope Lleida. Avui amb ells parlarem de conducció i alcohol. En parlarem amb Mossos de Esquadra i també amb les autoescoles. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions a través del Twitter del programa, @copetarragona, també el nostre WhatsApp, notes de veu al 672 65 35 34, 672 65 35 34. Si tenen preguntes, per exemple, per als Mossos d'Esquadra o per les autoescoles o volen opinar sobre aquest tema de les alcoholèmies al volant, doncs vinga, notes de veu, 672 65 35 34. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, a través del web i l'app de Cope, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 26, obrim el bloc informatiu amb l'àrea de serveis, primera parada sempre a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Tenim un cel amb intervals de núvols a les comarques de Tarragona, tot i que aniran creixent núvols d'evolució que deixaran ruixats aquesta tarda en ocasions amb tempestes i que podrien arribar a ser localment forts, acompanyats de calamars, especialment a l'interior. De fet, ja tenim activats avisos grocs avui per pluges abundants d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora i també per tempestes cap a l'interior de Tarragona i al paralitoral durant tota aquesta tarda. Les temperatures, però, no varien, amb màximes molt agradables, 21 graus a Tarragona, a Reus i Gandesa 24, al Vendrell 23 graus, a Tortosa 29. El vent continua suau i variable. Demà dimarts ens espera una jornada molt similar a la d'avui també a les comarques de Tarragona. Es mantindrà el cel ennuvolat, amb pluges, ruixats, més probables a l'interior, més freqüents també a la tarda, en ocasions amb tempestes que poden ser localment fortes, novament. Les temperatures màximes demà baixen una mica, les mínimes però no variaran. Arribarem als 15 graus de mínimes a Tarragona i Tortosa, a 14 graus al Vendrell i Gandesa i 13 a Reus. El vent continuarà fluix, variable, i a última hora s'agirarà una mica de vent de mestral cap a l'extrem sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Els Mossos acaben de celebrar aquest mes de maig, el 4 concretament, 20 anys de la divisió de trànsit. Són els Mossos de l'Asfalt, una divisió del cos que no només controla les infraccions en carretera, sinó que també treballa per canviar consciència al volant. Lluitar contra l'excés de velocitat continua sent una de les prioritats. En aquests 20 anys, gairebé s'han denunciat 2 milions de conductors per infringir els límits, però l'alcohol, no fer ús del cinturó de seguretat o les distraccions, que han incrementat amb els mòbils, també estan a la llista dels problemes prioritaris. Més enllà de les sancions, el primer cap de la divisió i actual comissari de la Regió Policial de Girona, Josep Milán, ha subratllat en que allò en què cal és insistir en la prevenció.
No han canviat tant les coses i continuem tenint una causa important d'accidentalitat. Les velocitats excessives, la distracció, actualment encara més. Si la utilització dels telèfons mòbils és la pitjor avantatge que ens ha donat la tecnologia a nivell de persones. O sigui, no hem sabut veure de que quan anem conduint no podem utilitzar aquests instruments per comunicar-nos.
Durant aquests 20 anys, sense anar més lluny, els Mossos han arribat a denunciar prop de 2 milions de conductors per prémer massa l'accelerador, 320.000 per conduir borratxos. D'aquests, més de 5.000 s'han enfrontat a un procés penal. Parlem ara d'un altre cos, el de bombers, en aquest cas, que alerta que les errades o la manca de planificació de la ruta són la principal causa en la majoria de rescats que s'han de fer a la muntanya. En el que va d'any, el grup de recolzament d'actuacions especials, el GRAE, ha fet 245 rescats arreu de Catalunya. Aquesta unitat especialitzada de bombers comptarà amb 5 noves incorporacions en breu, però asseguren que amb els nous efectius no en fan prou per cobrir les necessitats del cos. El cap dels GRAE a Olot és el Jordi Martí.
Moltes són per una mala planificació. Es podien haver evitat sortint més d'hora i anticipant aquests problemes que hi ha hagut a posteriori. No són tant de material, no anar amb sandàlies amb una sortida a la neu, no és tant això, sinó que és aquesta prevenció, aquesta planificació o programació, li podem dir, prèvia a la sortida.
Més coses. La coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau ha denunciat l'exhibició aèria militar que està programada a la ciutat pel proper 20 de maig en un acte que s'emmarca en el programa cultural dels Jocs Mediterranis. El col·lectiu ha avançat que mostraran el seu rebuig tant en l'actuació aèria per part de la Patrulla Àguila i la unitat de paracaigudistes com en un concert de la banda de l'exèrcit programat pel 15 de maig al Metropol. Amadeu López és membre de la coordinadora.
Denunciar que això no és cultura, això és militarisme. I els quartos que es gasten per aquestes coses podien anar a un altre lloc. Denunciem que a l'estat espanyol es gasten 45 milions d'euros diaris amb el malnomenat Ministeri de Defensa. 45 milions d'euros diaris. Aquest, per exemple, per ficar una comparativa, és el pressupost que té una ONG com Mans Unides per tot l'any.
A la ciutat de Tarragona a aquesta hora es mantenen les aturades programades al servei d'autobusos per demà i dijous. Serà entre 10 del matí i 12 del migdia i entre les 4 i les 6 de la tarda. Els conductors de l'empresa municipal de transport han publicat una carta dirigida als usuaris en què demanen comprensió i paciència i expliquen també que la flota està envellida, vehicles que tenen més de 20 anys. El més modern, diuen, en té 10. El comitè d'empresa assegura que volen fer el menor dany possible als usuaris, però que no els queda cap altra opció com a mesura de pressió per millorar les seves condicions laborals. I atenció, aquesta, els Xiquets de Tarragona estan abocats a assajar al carrer després que es tanqués el seu local per seguretat fa dues setmanes. En un primer moment, la colla va ser reubicada per assajar al recinte firal, però ja el passat divendres i els que venen no ho podran fer perquè a l'espai s'hi celebren altres esdeveniments. La colla lamenta que hagin de veure's assajant al carrer i depenent de les condicions meteorològiques. A més, amb el detonant que en una plaça no podran assajar de la mateixa manera que en un local perquè no tenen xarxes ni terra atenuant. Per ells, tot plegat suposa una inferioritat de condicions respecte a altres colles. Des del consistori diuen que els tècnics estan a la cerca de locals, però els Xiquets de Tarragona diuen que de moment no s'ha trobat cap que reuneixi les condicions adients. Des de la colla castellera lamenten la gestió que fa el consistori, des del tancament provisional del local fins la manca de reubicació dues setmanes després. En successos, els Mossos han detingut un home de 28 anys per un robatori amb força dins un restaurant de Tarragona. Ha estat a un restaurant italià de la Rambla Nova. Tot plegat va passar cap a les 3 de la tarda aquest diumenge quan el lladre va accedir als vestidors del personal i va agafar diversos telèfons mòbils. Una treballadora del restaurant el va sorprendre infraganti i en avisar els companys el van poder retenir mentre arribava la policia. Segons llegim ara al delcamp.cat, el detingut és de Vilanova i la Geltrú, tenia 4 ordres de detenció judicial i acumulava 44 antecedents policials. I més coses. Fiscalia sol·licita una pena de 7 anys de presó per un home acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi per empènyer un altre individu a les vies del tren. Va ser a Segur de Calafell. Segons el fiscal, l'acusat es va dirigir cap a la víctima quan es trobava a la zona de vies de l'estació i després que aquest el hagués recriminat a uns joves el seu mal comportament, el va empènyer i la víctima va caure sobre els raïls just en el moment en què a la via del costat s'apropava un tren sense parada. L'acusat té diagnosticat un trastorn de personalitat i una síndrome de dependència a la cocaïna i a l'alcohol. El judici sí, se celebra avui a l'Audiència de Tarragona. Els expliquen també que les obres de la caserna de la Guàrdia Civil a la nuclear d'Ascó estan aturades. Ara mateix, l'Ajuntament no ha autoritzat la llicència municipal d'obres perquè el terreny que forma part del Sistema General de Producció d'Energia, al perímetre dels dos reactors, no és sòl urbanitzable. L'Ajuntament ha modificat les normes del municipi per resoldre aquesta situació, però no descarten incoar un expedient sancionador perquè les obres van seguir, tot i no tenir el permís municipal, i es van haver d'aturar amb un decret d'alcaldia. L'alcalde d'Ascó és Josep Maria Buixeda.
Per tant, és sòl urbanitzable i nosaltres no tenim competència. En aquest cas, el que vam fer va ser pues, una modificació puntual de les normes subsidiàries per poder encabir aquesta caserna i, per tant, nosaltres pues, vam demanar informes pertinents, vam aprovar per ple la modificació d'aquestes normes inicialment, provisionalment, la competència definitiva la té la Comissió d'Urbanisme i hem remès tota la informació a la comissió perquè dictamini el que cregui més convenient.
La nova caserna es va començar a construir ara fa un any a petició del Ministeri d'Interior perquè la Guàrdia Civil s'encarregui de la seguretat interna a la planta nuclear. A Ascó s'hi destinaran 35 agents. El Banc d'Aliments de les Terres de l'Ebre ha celebrat aquest cap de setmana una nova campanya de recollida d'aliments coincidint amb la primavera. És una iniciativa extraordinària a les comarques de Tarragona i l'Ebre, més enllà de la recollida que es fa a tot el país a la tardor abans de Nadal. Al mercat municipal i als supermercats de la ciutat s'han omplert moltes bosses i s'ha ajudat a posar al plat a taula aquells que més ho necessiten. L'Òscar Ologaray és coordinador del Banc d'Aliments de les Terres de l'Ebre.
Els aliments preferents són l'oli, la llet, el llegum cuit i les conserves de peix i verdura. Des d'un bric de llet fins un carro sencer. Tot serà necessari i fer que al final puguem posar el plat a taula d'aquells que més ho necessiten. Necessitem integrar plenament a les famílies en una situació de vulnerabilitat a la nostra societat i això ho farem ajudant-los en l'alimentació, ja que així, si tenen uns petits recursos, poden destinar-los a activitats de lleure, a activitats culturals. Només quan siguem capaços de cobrir totes les necessitats d'una família, no només les alimentàries, podrem integrar-los plenament un altre cop a la nostra societat.
I a més coses, la 23a Fira del Vi de Falset ha tancat aquest diumenge amb 30.000 degustacions servides al llarg de tot el cap de setmana. Són uns 7.000 menys respecte a la passada edició, quan la mostra es va allargar al coincidir amb el pont de maig i es va assolir una xifra rècord. L'alcalde de Falset, Jaume Domènech, ha valorat molt positivament el certamen de vins, en el que hi han participat més cellers que mai, fins a 75 de la DEO Cupriorat i de la DEO Montsant. L'alcalde no descarta ampliar l'espai de la mostra en un futur si el nombre de cellers creix.
Pràcticament ja tenim espai ple, haurem de, si hi ha més cellers, haurem d'ampliar l'espai, però doncs, també ho farem. No hem de privar que aquí no puguin vindre tots els cellers de les DEOs, i bueno, amb això estem, que cada vegada, cada any hi hagi més, i anant, doncs, anant oferint aquest ventall d'equilibri que volem, de que entre el consumidor, el distribuïdor i els cellers, que coneguin el propietari, que coneguin l'enòleg, que coneguin com s'elabora, com es fa, i també pugui ser que els puguin portar a la vinya i puguin veure exactament d'on surt aquest vi.
I l'osonenc Marc Capdevila ha guanyat el 28è Premi Ciutat de Tarragona Pini Soler de novel·la amb L'observador de núvols. L'obra relata la vida d'un adolescent maleducat i culte i està inspirada en el llibre del Vigilant en el camp de Sègol. El guanyador del Pini Soler diu que aquest és el primer premi important que guanya, tot i que no es dedica professionalment a l'escriptura, per això el guardó representa una empenta per la seva trajectòria literària.
Però crec que he aconseguit fer un personatge odiós i entranyable a la vegada, no? Almenys això és el que em sembla a mi i és el que doncs, fa que la novel·la sigui, no sé, divertida, càustica també, cínic, té un punt de sarcasme, de cinisme i és a la vegada també una crítica d'algun dels absurds de la nostra societat actual, però fets des d'una òptica personal, jo crec que molt entretinguda.
La Lídia Álvarez Grifoll ha guanyat el Premi de Traducció Vidal Alcove i el Premi Tinet de Narrativa Curta se l'ha endut Maria Victòria Lovaina pel conte Cara de Peix. I en esports, derrota del Nàstic per 2-0 a casa de l'Osasuna, una nova derrota que ha indignat l'afició i la direcció del club. De fet, des de la directiva no veuen clara la continuïtat de Nano Ribas a la banqueta. L'altra cara de la moneda, la del Reus, que ha fet els deures guanyant el Barça B per 0-1, punts els que es van dur del miniestadi que els asseguren la permanència virtual, en sumen 51. I per cert, l'operació de cor d'Aritz López Garay divendres va anar bé, el tècnic reusenc ja és a planta. Ell mateix ha publicat un missatge a Twitter explicant que la recuperació marxa bé i que la victòria de l'equip havia estat la millor notícia del dia. Acabem repasant portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu un muerto al día esperando la ayuda de la dependencia. Al Reus Digital, la 23a Fira del Vi de Falset tanca amb 30.000 degustacions servides i al del Camp.cat destaquen aquesta hora que s'ha detingut un home per un robatori amb força a la Tagliatella de la Rambla Nova de Tarragona. Al Tarragona 21, dues badades defensives, una errada de Linier i cap reacció. Article dedicat de portada avui al Nàstic. I finalment, al diari Més, l'Ajuntament de Tarragona, diuen, inicia els tràmits per reactivar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Faltem 20 minuts per arribar a la una, ens aturem 2 minuts per la publicitat i continuem.
Imagina que estás en tu casa. Imagina que ocurre un incendio. Imagina que todo lo que tienes arde en él. ¿Ya? Pues ahora imagina que no tienes seguro de hogar y que nadie te lo cubre. Cuando la imaginación se vuelve real, existe Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tenga, señora, la llave de su suite. Sea usted muy bienvenida. Ahora estamos con usted, señor. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Pons. Ginés Pons. Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Mañana martes 8 de mayo, Herrera en COPE visitará la fábrica de Renault de Villamuriel de Cerrato en Palencia en su 40 aniversario. Inaugurada por el rey Juan Carlos I en 1978, Renault contribuye al impacto social y económico en toda la región, fabricando su vehículo 7 millones. Por eso, no se pierda Herrera en COPE el próximo 8 de mayo, en directo desde la fábrica de Renault en Palencia.
Vinga, com cada dilluns aixequem la persiana aquí al programa Herrera en COPE, continuem amb aquest espai de talent amb denominació d'origen, on busquem cada setmana, ja saben, projectes, negocis, idees que ens agraden arreu del territori, i avui els proposem sortir de casa per conèixer territori i moure'ns ara que ja s'ha instal·lat el bon temps més que menys. Ens volem apropar a la història de Rutes Borrell, de la Fatarella, i per això m'acompanya avui a l'estudi el Xavi Borrell. Xavi, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Què tal? T'agraeixo molt que hagis fet el foradet per venir fins a l'estudi. No sé si has vingut en 4x4, fins als estudis, avui no.
No, avui no.
Avui no. El Xavi l'hem convidat perquè vam descobrir a la redacció doncs, el que feu a Rutes Borrell i vam dir, escolta, això és una proposta boníssima per donar a conèixer ara, no? Que sembla que ja, per fi, tenim primavera instal·lada amb els seus alts i baixos, però bon temps, no? Suposo que ho noteu, no? Que amb el bon temps ens animem més.
Sí, sí. Ara ja ve el bon temps i es nota.
Es nota. Us demanem més coses a fer, no?
Sí.
Escolta, explica'ns quan i com comença la història de Rutes Borrell. A veure.
Bueno, Rutes Borrell, jo soc, tinc un taller mecànic,
sí?
Soc mecànic.
Sí.
Al meu poble sempre m'agraden molt els cotxes i sobretot m'agrada molt la Terra Alta, la Fatarella, el meu poble. Hi ha molts camins, hi ha molta història, molt contingut, i sempre tenia la idea pel cap de muntar un tipus de negoci en el qual unís la meva passió, no?
En
el meu territori, que és la Terra Alta. I els 4x4 pues, és una passió que he tingut sempre, i allà dalt pues, tenim molt contingut, tenim rutes històriques com la Batalla de l'Ebre,
sí.
Tenim els ports, tenim la Via Verda, ara, a més, la Terra Alta, en el tema dels vins, estem en creixement.
Sí, senyor.
I llavors tenim bastant turisme.
Uh-huh. M'ha agradat molt això de... A mi m'agraden els cotxes, etc. I m'agrada molt la meva terra, no? La meva zona.
Sí,
això jo crec que és la clau de volta, no? Al final, això és tan... I fins fa no massa desconegut, no? Ara jo crec que ho coneixem més també a través del vi, com comentaves. Però la Terra Alta és aquell territori que està encara, jo crec, per descobrir, per molta gent, no?
Sí. La Terra Alta té un gran contingut. En quant a turisme, jo penso que ha estat molt per explotar encara, però a poc la gent ja ha anat obrint els ulls, la comarca està canviant, ens estem adaptant, i jo pues, sempre, ja de molt petit, en 23 anys ja vaig muntar un taller al meu poble, perquè jo tenia clar que volia viure a la Fatarella, que no volia marxar d'allí, de la meva zona, no? I així ha sigut.
Mm-hmm. Això és abans d'ahir, eh? Dius, quan era molt jove, això es fa,
sí,
fa no res. Escolta, quan fa que vas començar amb aquest projecte de les rutes?
Este vaig començar... A veure, tenia 28 anys.
Res.
Fa 6 anys.
6 anys. 6 anys, I continues compaginant les dues coses, eh? El taller i
sí,
les rutes,
sí, sí,
sí,
sí,
eh?
Sí.
Vull dir, això continues...
Sí, este negoci de Rutes Borrell, bàsicament, està més encarat que ara donar un servei a les cases rurals de la Terra Alta. Llavors, bàsicament, normalment la feina la tinc més en cap de setmana.
Ah, perfecte.
Llavors, durant la setmana estic al taller i el cap de setmana...
O sigui que també l'aliança aquesta amb les cases rurals de la zona també és un factor important, llavors,
clar,
no?
Clar, sí, el més important. Jo, hi ha gent que em truca i treballa directament cara al públic, però normalment sempre és per cases rurals.
Ah,
llavors, la casa rural ofereix els meus serveis, no? Jo els vaig a recollir allí a la casa rural on estan allotjats, els prenc tot el dia de ruta, entre el dinar tot el dia, i llavors els torno.
Ah, perfecte. Perquè, clar, això, jo els diria el web, per cert, per si volen tafanejar, www.rutesborrell.cat, que allà estan especificades totes les rutes, Però això està molt bé, perquè de fet jo com a viatgera, diguéssim, quan vaig, no?, i m'allotjo a un lloc, jo me'n refio molt del que em recomanen, diguéssim, a l'allotjament, no? Per tant, que són els que millor coneixen el territori, no? Llavors diuen, no, doncs truca al Xavi, que us portarà, no?, a fer, sí, a fer la ruta corresponent. Parla'ns una mica de la varietat de rutes que teniu, eh? Són moltes i no sé si n'hi ha algunes que es facin només en una temporada concreta o tot es pot fer tot l'any.
N'hi ha algunes que sí, perquè la Terra Alta és un espai bastant protegit, reserva de la biosfera, llavors tenim la cabra de muntanya, els ports, tot, llavors és una mica, anar amb vehicles i quan és una empresa està una mica complicat, no? Quan els forestals i llavors, però bàsicament sempre es poden fer totes, tot i que nosaltres tenim la nostra ruta, jo li dic la ruta mare, la que més, que és la Batalla de l'Ebre, és la nostra especialitat. És a part el terreny on més acompanyes, allí on va passar la història, tenim molts llocs on visitar, espais emblemàtics, restaurats pel Comebe, i quasi el 96% de les nostres rutes són la Batalla de l'Ebre.
Uh-huh. Ah, doncs escolta, va, jo et demano que em facis una mica la foto, diguéssim, no?, del que seria la ruta. No? Si jo vinc a la Terra Alta i vull fer aquesta ruta, com començaria? Fes-me una mica el pla de ruta, vinga.
La ruta de la Batalla de l'Ebre és una ruta que visitem bàsicament uns 4 pobles de la Terra Alta, que seria Corbera, Gandesa, Vilalba i la Fatarella.
Molt bé.
La podríem estendre molt més, però en altres tenim la ruta muntanya en aquests 4 pobles. Visitem espais molt emblemàtics que estan ja restaurats, com he dit abans, pel Comebe. Primer visitem la Serra de Pàndols. Baixem cap baix, anem al Coll del Moro, que és una zona on va estar instal·lat Franco. Anem cap a Corbera. Allí visitem un centre que es diu 115 dies, que és on ja agarres una idea del que va passar i de tota la història, i ja continuem en ruta. Continuem en ruta passant pel poble vell de Corbera, llavors passem pel 4402, visitem uns espais de Vilalba i ja marxem cap a la Fatarella. Allí és on dinem, visitem un espai d'allà dalt, com allí està el 15 comandament de les brigades internacionals, llavors baixem cap a Camposines visitant un memorial, i tornem a acabar a Corbera visitant un museu que es diu La Trinxera. És una ruta circular, aproximadament té uns 120 quilòmetres, que va en un guia molt experimentat, que coneix tot, té tot datat, el que ha passat, allò en visitem, parem, baixem. Vull dir, també visitem alguns espais que no estan restaurats, que són més verges, que són més desconeguts, que doncs, d'esta forma veuen també les restes, com ha quedat, com està tot el que es va construir.
Tot això vam en 4x4, eh? O sigui, que sí, això sí. És important, és una mica el segell, no? La marca de la casa, diguéssim.
Sí, sí. La nostra empresa, a veure, hi ha rutes que es podrien fer ni que no es fossin 4x4, però, clar, són tot camins, vull dir, el correcte i l'ideal és en 4x4 i és com dius, el segell de la nostra empresa.
Clar, és que ara algú que hi hagi estat, com és el meu cas, per exemple, no?, per la zona, diràs, no, és que això és molt millor. De vegades tu vas amb el teu cotxe i penses, a veure, per què m'he posat jo per aquí? Sí. Amb el cotxe, no? Hi ha zones que, si no saps més, no?, si no coneixes bé la zona, és una mica complicat. Per tant, millor anar, doncs, amb...
No, de fet, els espais que visitem nosaltres en un dia seria impossible una persona que no és de la zona... perquè nosaltres ens ho coneixem tot, i igualment, ni que estigui senyalitzat i es pugui anar, canvia molt de portar un guia que t'expliqui a cada zona el que està passant, tot el que va passar, està superdocumentat, qualsevol pregunta que tingues i té resposta, vull dir, és perfecte.
Clar, això és molt important, això que has dit, eh? Nosaltres, qualsevol, encara que t'hagis documentat mirant per internet, que ara tots abans de sortir de viatge, no?, ens fem la nostra preruta, diguéssim, d'alguna manera, no? Si fer-ho tot, això, en un dia, com ens ho condenseu vosaltres, no?, amb la calma de que, clar, en un 4x4 cabem els que cabem, vull dir, tampoc és un viatge en grup molt gran, no?, vull dir, que és la facilitat aquesta que és molt personalitzat al final del dia, no?
Sí, sí.
Us adapteu a les necessitats de cadascú.
Sí, igualment, si tenim molta gent, tenim més, o sigui, tenim una flota de vehicles, no?, 4x4.
Però que vull dir que no vas allò, un autocar, em refereixo,
no?
Clar, vull dir
no.
Que una mica serem comptats, no?, pot anar clar, un cotxe o dos, però...
Nosaltres ens agrada fer grupets petits, és un tracte molt familiar, la gent s'ho passa bé, pensa que si no també tot el dia dins un cotxe, 100 quilòmetres per camí...
Clar, clar.
si és molt seriós o molt comercial, se fa molt...
Clar, clar, és una mica també sí. Això adaptat, perquè suposo que no és el mateix si, per exemple, hi ha algun nen o si hi ha petits, no? Vull dir, us heu d'adaptar una mica al grup que, sí, sí. Que toqui. En aquest cas podem anar-hi també amb nens més petitons, sí, 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 no? Sí. Suposo. Sí.
A més, nosaltres sempre adaptem la ruta al client, eh? Vull dir, podem modificar espais on visitar, horaris, vull dir... No hi ha problema.
Això està personalitzat. Mm. Com dèiem, a través de les diferents cases rurals de la zona, però també directament. Vull dir, si ara algú ens està escoltant doncs, des d'aquí, per exemple, des de Camp de Tarragona, a Xavi, doncs, i volen muntar una ruta amb família o amb grup d'amics, doncs ho podem fer directament.
Sí, sí. Això, no, centre web i es contacta amb nosaltres.
Clar. M'has parlat de la Batalla de l'Ebre, diríem, és la més gran, però entrin al web i t'afanegin. Hi ha ruta en caiac per Montsagre, els Gorgs de la Febró, pels ports, la Serra de Cavalls, la Ruta de la Pedra en Sec, les mines de Bellmunt també, si hi haurà a Prades, no? He vist, o sigui, tot feu tot el territori.
Sí.
No, i són rutes que és veritat que amb el 4x4 té aquest component, no? Que ho veus d'una manera diferent,
sí.
Que no anar amb el teu cotxe particular,
clar.
No? També doneu la possibilitat de llogar embarcacions, he vist. Com funciona això?
Això a Riba-Roja hi havia una empresa que es diu Badia Tucana,
sí.
Que tenen unes embarcacions que són per portapassatges, llavors és com si fos un càmping el que és el pantano de Riba-Roja.
Uh-huh.
Té diferents espais, aquestes embarcacions se poden llogar, i passat uns dies pues, ara vaig a veure el poble vell de Falló, que surt el campanar, o poden estar a l'embarcador de la Pobla, que hi ha un restaurant, vull dir, pots fer diferent visitar, per allí està passant uns dies. Uh-huh. Nosaltres el que fem és fer una ruta mixta. Marxem en 4x4, arribem fins allí, uh-huh. A l'empresa, i llavors pugem a l'embarcació, fem... Bueno, així com un pick-up, com un vermut al vaixell,
sí.
Visitem per allà el campanar de Falló, els punts més interessants del riu Ebre, de la zona aquella, i tornem.
Ah, molt bé, molt bé. Doncs també està bé aquesta opció sí. Mixta, terra, mar i aire, no? El que us falta ja, no? El tema de l'avioneta.
Sí.
El tema de també el vitivinícola, que deies, és un dels pols d'atracció grans de la Terra Alta. Fa no res en parlàvem també per les Garnatxes del Món, per exemple,
sí.
No? També suposo que a banda d'aquesta aliança amb cases rurals, amb els cellers, evidentment, no? Per fer
sí.
La ruta fins al celler, visitar, tastos i etcètera, no?
I treballem bastant en els cellers. El que fem és arribar en un... Fem un tipus de ruta que és visitem les seues vinyes, sempre en un guia d'ells, del celler, que explica pues, el tipus de subsol, el tipus de vinya que tenen, i llavors és diguéssim, com tot el procés del vi.
Clar.
No? Veus la vinya, veus com el tipus de producció, com ho fan, com... Llavors arribes al celler, les màquines i tot com s'elabora el vi, i acaben en un tas. Que és el producte final.
Uh-huh. Doncs, com veuen, opcions, escolta, jo, més opcions als oients, no sé si els hi puc donar, diguéssim, que hi ha per tots els gustos, no? Perquè de vegades quan dius allò un 4x4, la gent potser es pensa, home, és que és una cosa més d'aventura, entre cometes, no té per què, no? Vull dir, suposo que hi ha rutes de tot, hi ha una, no?
És que d'aventura, no, bàsicament, no en tenim...
No, per això, que
clar,
no és...
No és aventura, són unes rutes, sempre totes en... que tenen el seu contingut tematitzat i és més històric, és més de viatjar que... que no donar, per exemple, fer el cabra, que la gent assimila 4x4, no fer el cabra.
Exacte, no. Res a veure, eh?
Això res.
Quin tipus de públic és el que rebeu normalment? De la zona o ve molta gent de fora?
Normalment, la majoria és d'aquí de Catalunya,
uh-huh.
Més del nord, Barcelona, Girona, més de per amunt, i després també tenim València.
Mm-hmm, molta gent, no?, que s'apropa cap a la Terra Alta, que estem allà, no?, tan a propet.
Sí, però quasi sempre és... A vegades igual té gent de Madrid o d'Alicant, o, vull dir que tenim gent variada, però bàsicament sempre... És del nord.
Doncs ja saben, jo ja et dic, jo aquí estic per fer servei públic i jo els dono idees perquè surtin de casa. Aquesta és una bona. No sé quant temps per anar bé hauríem de reservar si hi ha algú que tingui al cap doncs, alguna escapada per la zona. Cal molt temps abans o
no,
què?
No, una setmana està bé.
La setmana, doncs, 3wrutesborrell.cat, jo aquí ho deixo, escolta, si volen anar a fer una visita també diferent, no?, doncs aquesta, deixem el nostre cotxe aparcadet allà a la casa rural, a l'hotel on sigui, i que ens portin, no?, que és més còmode, ens porten i ens ho expliquen, que així no ens perdem coses, no?, perquè
sí.
De vegades quan va un sol, doncs per molt internet que hagis buscat i molt Google que portis en aquell moment a sobre, hi ha coses que és millor que te les ensenyi algú de casa, no?,
sí.
Això sempre. Doncs escolta, Xavi, mil gràcies per haver vingut fins aquí, deixo ja tornar cap a casa i escolta, torna quan vulguis.
Molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nantes.
Un plaer. Molt bé.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Frian Glasses. En Frian Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Frian Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Frian Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Primera parada de l'agenda avui a Reus, amb es pintat a 6:45 de la tarda, xerrades sobre l'assetjament escolar. Serà a càrrec de Mercè Milán, infermera especialista en salut escolar. Ens parlarà del bullying, una xerrada pensada per pares, mares, professors, professores, educadors, educadores. Podem fer alguna cosa per canviar-ho? Què hem de fer davant una situació d'assetjament escolar? 6:45, Reus, m'has pintat. També a Reus, a 6:45, al Centre de Lectura, dins el concurs d'Exposició Nacional de Roses, projecció del documental El color de la Mediterrània. I tercera parada, la Biblioteca Municipal de Mont-roig del Camp, on avui rebran a l'escriptor Màrius Serra. Ell serà part avui de la tertúlia del Club de Lectura de la Biblioteca de Mont-roig, a 7:00 PM.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Exactament, doncs al WhatsApp del programa ens poden enviar, per exemple, opinions o preguntes pel tema que tractarem avui a la Nacional 240, ens ho explicava en començar el programa. Parlarem de conducció i alcohol, de com es combina o com no s'ha de combinar aquestes dues coses. En parlarem amb Mossos d'Esquadra, també amb autoescoles, perquè el que diuen els Mossos és que la millor arma que hi ha contra això doncs és la pedagogia. Doncs bé, avui intentarem fer-ne una mica. Si tenen opinions, experiències o preguntes, ens les poden fer arribar a través del WhatsApp, el 672 65 35 34. Ja n'hem rebut alguna, eh? I atenció perquè ens planteja un oient un tema molt interessant, i és què passa amb la persona que va amb un conductor que dona positiu en alcoholèmia, per exemple, perquè darrerament hem tingut un cas interessant. Té alguna responsabilitat? Se li pot imputar alguna responsabilitat? Ho preguntarem avui també als Mossos d'Esquadra. Això serà a partir de 2:45, eh? El recordo el telèfon 672 65 35 34. També podem fer servir el Twitter @copetarragona. Nosaltres ara els deixem 5 minuts en mans dels serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 perquè hem d'anar encara de vins fins a Rodonyà avui per conèixer Estolbert i també hem de repassar el més destacat de les comarques de Tarragona. Fins ara.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Compil-
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes del juicio en Grecia contra tres bomberos sevillanos de la ONG Proem Aid, acusados de tráfico ilegal de seres humanos. Fueron detenidos hace 2 años tras participar en un rescate de inmigrantes frente a las costas de Lesbos. Se enfrentan hasta 10 años de cárcel. En Sevilla, compañeros del cuerpo de bomberos y ciudadanos se han concentrado para reivindicar su inocencia. Uno de los acusados, Manuel Blanco, contaba a COPE antes de sentarse en el banquillo que no se puede condenar la labor humanitaria.
Entendemos que no solamente se juzga a tres personas en concreto, ¿no?, sino que también se está juzgando de en cierta manera pues la solidaridad, y se está poniendo en tela de juicio que las personas que estamos haciendo ese tipo de labores de rescate humanitario, pues bueno, pues cómo podamos ser acusados de una cosa tan kafkiana.
Y te cuento que Facebook elige Barcelona para instalar un centro de control de noticias falsas. Se van a crear 500 puestos de trabajo y podría empezar a funcionar la próxima semana en la Torre Glorias. Yolanda Canales.
Competence Call Center ha alquilado 9.000 metros cuadrados en 8 plantas de la Torre Agbar de Barcelona, y esta compañía precisamente ya había abierto en Alemania, también para Facebook, otro centro de control de contenidos. La empresa de Mark Zuckerberg tiene intención de contratar unas 500 personas. Lo que se desconoce es si este centro de Barcelona asumirá las funciones del que tiene en Alemania o bien también hará lo mismo. En cualquier caso, esta noticia supone un respiro para Barcelona, porque además la Torre Agbar recupera funcionalidad después de que las instituciones europeas, recordemos, no optasen por Barcelona para ubicar la sede de la Agencia Europea del Medicamento, precisamente en la Torre Agbar.
Y hay más noticias en este lunes 7 de mayo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
En Murcia, la Guardia Civil investiga una presunta violación grupal en el municipio de Beniaján. Una joven ha denunciado haber sido agredida sexualmente por varios chicos. La mujer es mayor de edad y defiende que no consintió la relación. Admite, eso sí, que estaba borracha y que había tomado otras sustancias. De momento, no hay detenidos. A cuenta de la sentencia contra la manada, 3 juezas de Lugo, Bilbao y Barcelona han enviado una carta a la víctima. Defienden que los 5 condenados por abusos sí cometieron violación y apuestan por una pena mayor contra ellos. Estas 3 magistradas lanzan un mensaje directo a la agredida: si no te hubiera creído, es imposible escribir lo que se dice en los hechos probados de la sentencia. Tampoco diría la sentencia que tu testimonio es coherente y digno. Y desde hoy y hasta este miércoles 9 de mayo, 340 salas de toda España celebran la fiesta del cine. Son más de 3.000 pantallas a las que podrán acudir las más de 800.000 personas que se han acreditado. El precio, más que sugerente, 2,90 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
En el espejo de hoy habláis de un fraile capuchino cuya reliquia se va a poder venerar en España a partir del 30 de mayo.
Bueno, eso es lo que esperamos, porque así lo ha pedido el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez. En una carta ha pedido que la reliquia del corazón de San Pío de Pietrelcina pueda ser venerada en el santuario de la Gran Promesa de Valladolid durante 15 días a partir del 30 de mayo. Lo hace interpretando el deseo de miles de devotos que el padre Pío tiene también en España. El cardenal Blázquez ha querido transmitir en su carta al rector de San Giovanni Rotondo, que es el santuario donde se custodia el cuerpo de este santo, el gozo inmenso que supondría poder acoger esa reliquia en su diócesis, y además sería un motivo añadido para que muchos españoles peregrinen al santuario de la Gran Promesa en las fechas próximas a la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Los últimos papas, desde San Juan Pablo II a Francisco, han mostrado una especial devoción por este fraile capuchino que dedicó su vida a administrar el sacramento de la penitencia. Bueno, vamos a contar esa carta en un ratito aquí en el espejo.
Pues en media hora estaremos atentos como siempre. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
En los deportes ya hay árbitros para las finales europeas de fútbol. Luis Munilla.
Sí, nos ha hecho oficial en la UEFA, Pilar. La final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool la va a pitar el serbio Milorad Masic. Fue el árbitro de la Supercopa de Europa que jugaron Real Madrid y Sevilla en 2016. Y la final de la Europa League entre Marsella y Atlético de Madrid la va a pitar el neerlandés Bjorn Kuipers, que ya pitó al Atlético en la final de Champions de Lisboa y este año ante la Roma en el Metropolitano. En el Real Madrid hoy le hacen pruebas a Cristiano Ronaldo en el tobillo. El club cree que no es más que un esguince leve y que va a estar sin problemas en la final de la Champions. En Barcelona, el presidente José María Bartomeu ha reconocido en RACU que se reunió con el agente de Griezmann en octubre, pero no ha querido concretar más. Hoy se cierra la jornada de Liga en primera con el Leganés Levante y en segunda con el Granada Rayo, ambos partidos a las 9. En el Mutua Madrid Open, a las 2 menos cuarto tenemos rueda de prensa de Rafa Nadal antes de su debut el miércoles, y en el Giro de Italia hoy toca etapa de descanso.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Manifiesto que se llama ETA quiere poner el contador a cero para que los españoles se den cuenta de lo que está en juego, para que
ETA no ha cumplido los mínimos necesarios para un fin con reparación. Los terroristas ahora...
¿Qué está pasando?
Una carta de ETA que habíamos desvelado en este programa hace ya algunos días, a la que este programa tuvo acceso, contactos e investigación.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
¿Dónde las dan?
Eso me parece bien.
Las toma.
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Fin de semana, Steven Seagal. Vengador y venganza ciega. El sábado y domingo por la noche, cine sin cortes en 13.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Passem 8 minuts de la una, seguim en directe al migdia COPE Tarragona. Des d'ara i fins les dues encara tenim moltes històries i moltes veus que escoltar, així que no se'n vagin.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas.
Vinga, anem de vins, com fem cada setmana al programa. Avui anirem fins a Rodonyà, a l'Alt Camp. Seguim la recomanació del Josep Maria, del celler Pedrola. Per això, avui volem saber més de la història, de la manera de fer i dels vins del celler Stolberg. Per això ens acompanya avui la Sara. Sara, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
M'acabo de donar que no tinc el teu cognom, i ho haurem de dir bé.
Sara Batalla.
Sara Batalla. Dic, aquestes coses, dic, no, ara no ho tinc aquí apuntat. Doncs escolta, la Sara, et repetidora, de fet, perquè vas venir, però ja fa molts mesos al programa, i ho vam comentar amb el Josep Maria, ens va dir sí, han vingut, però torna'ls a trucar perquè en aquest temps han fet coses molt, molt interessants, no? No sé si fa una mica de cosa això que et recomani un company i amic, suposo.
Home, sí, fa una mica de respecte.
Ell us va recomanar especialment tot el celler, però especialment el vostre Tacham, que ens has portat una ampolla, ara pujarem la foto al Twitter. per a aquells que no recordin aquella entrevista que vam fer ja fa mesos, fem 5 cèntims d'una mica com comença la història de Stolberg, perquè sou la Sara i el Gerard al capdavant, no?
Sí, som nosaltres dos que, nosaltres cultivem vinyes i som pagesos i jo sóc enòloga i llavors l'any 2013... la primera collita va ser la del 2014, però diguem l'any 2013 vam començar a plantejar-nos d'obrir el celler, fer vi i obrir el celler per vendre el nostre vi. I vam començar en aquell moment. El vi que elaborem és a partir del raïm de les nostres vinyes, que cultivem mitjançant agricultura ecològica. I llavors tot el procés que fem és bastant artesanal perquè el nostre celler és petitó. I fem des de collir el raïm, elaborar-lo, etiquetar l'ampolla, tot el procés
tot
el fem nosaltres.
Tot artesanal, us n'encarregueu vosaltres.
Sí, de moment som nosaltres dos. Si podem augmentar la producció, igual llavors podrem augmentar el personal.
Tant de bo, clar,
de
no?
De moment ho fem el Gerard i jo.
Escolta, dius que evidentment us dedicàveu al món del vi, d'alguna manera, no? Mm-hmm. Però què és el que fa fer clic i dir, volem una cosa nostra pròpia, no treballar, no? Ni cultivar raïm per altres, ni treballar ballar amb cellers d'altra gent.
Perquè a nosaltres ens agrada treballar allà al nostre territori, ensenyar-lo a la gent i fer un vi o fer un producte del teu territori és una manera de poder explicar, no?, allà on vius i les característiques d'aquell lloc. Mm. I llavors, a part, que també fèiem vi nosaltres per al nostre consum. Però hi va haver un moment que tens com la inquietud de poder ensenyar el producte a l'altra gent. I llavors
Exacte.
Vam dir, vinga, endavant.
Ens hi llancem, no? No us ha anat malament?
Anem fent, no?
De moment. Dèiem que, ho has comentat tu, un important un tema que també segell d'identitat vostre és aquesta manera de cultivar, de tractar la terra, no? Agricultura mm-hmm. ecològica, però això teníeu molt clar des del principi, que volíeu ser, diguéssim, molt curosos amb això, no només a l'hora de tocar terra, sinó en tot el procés, eh?
Sí. Les vinyes ja les cultivàvem ecològiques abans de fer vi. És la manera que nosaltres creiem que hem de cultivar la terra. I llavors, al moment de fer vi, no vam voler trencar tampoc això, perquè creiem que és cap on hem d'anar tots, cap a l'agricultura ecològica i el consum d'aliments i de begudes ecològiques.
Uh-huh. Escolta, parlem una mica del vi que ens has portat. Per què ens va recomanar el Josep Maria aquest tacham? Què té que li va cridar tant l'atenció?
Aquest vi és un vi negre de 100% de varietat xirà.
Sí.
És un vi negre jove. El que tenim aquí és de la collita del 2017. Està embotellat fa un mes i mig.
Ah, que acaba de sortir això, eh? Novetat.
Sí. I, és un negre univarietal, té 13 graus i mig, i és molt aromàtic. La varietat Syrah dona uns aromes de pebre blanc, d'espècies, de pruna, també, i quan obres l'ampolla i la tastes és el que notes. I també, tot i ser un vi negre, quan te'l poses en boca és suau i és lleugeret, no és un vi negre pesat. Uh-huh. Té 13 graus i mig, vull dir que tampoc és una graduació superelevada per ser un vi negre.
És un jove, no? Una cosa lleugera, diguéssim, fresc per ara, pel temps que estem, és ideal.
Sí, tant.
No? En quin moment arriba el tacham a la vostra història? No sé si és des del principi.
Sí. Sí? Des del principi que fem. Nosaltres fem... des del primer any fem dos vins blancs, un de sec que es diu Glup, que és de parellada sola, que és 100%, i un de més aromàtic que és el Nyec, que aquest porta parellada, xarel·lo, moscat i chardonnay. És com volem fer com dos blancs diferents, un de més sec, un de més aromàtic. I llavors ja també fèiem el tacham, que és el sirà, i un criança 70-30 que porta sirà i ull de llebre. Això uh-huh. aquests els fem des del principi. I ara, des de fa 2 anys... també fem un sumoll rosat, que el sumoll és una varietat autòctona de la zona rodonyà, està entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. I el sumoll és una varietat autòctona negra d'aquella mm-hmm. zona, i ara estem en un moment de recuperació de varietats autòctones, i nosaltres al tenir aquesta vinya, que tenia uns 90 anys, vam dir, aprofitem i intentem elaborar un vi a partir d'aquesta varietat, i fem un sumoll rosat.
El tararí.
Sí, però, no? Bueno, li hem canviat el nom. Es diu Sumoll.
Es diu Sumoll.
Sí, vam tenir, diguem, problemes d'aquests dels noms legals.
Ai, això sempre ha de ser, que... no? Molt complicat.
Sí, és complicat, i al final vam dir, vinga, li posem Sumoll i ja està.
No, és molt interessant, perquè a més aquí, Sara, nosaltres som ferms defensores del rosat, perquè, no?, hi ha una mica la sensació de que és aquell vi com, no sé, diguem-ho així, la germana lletja una mica de tots, perquè la gent tenim aquesta idea de que no són grans vins, i tot al contrari. De fet, en els darrers anys sou molts dels cellers pels que aposteu per rosats de molta qualitat.
Hi ha com una... Des dels cellers hi ha com una tendència a veure si...
A veure si el públic també...
Sí, si el públic s'hi anima.
Bueno, de fet, jo crec que una mica ens estem animant, no?
Sí, però poc, encara. Costa, costa bastant, però bueno... Tot és començar.
Suposo que també aquí hi ha la feina del pas mig, diguéssim, també ha de ser la restauració que us ajudi, no?, a que aquesta tendència, doncs, que l'acabem normalitzant, no?, el rosat, com ja tenim el negre o el blanc, no?
Sí, sí, sí. Clar, també costa la restauració, i també t'ho diuen, quan tu vas a un restaurant, no?, presentes els teus vins i dius el rosat tal... Ostres, el rosat costa i al consumidor li costa. També ha de ser feina de qui et recomana el vi, no? Que te'l recomanin segons quin plat.
Sí, sí, és importantíssim això. Doncs aquí nosaltres recomanem sempre rosat. Sempre que es pugui, s'han de tastar, evidentment, no? Els hem de donar aquesta oportunitat, que pobres, no? Sí. Sembla que sempre estan en minoria. Doncs apuntina el Sumoll rosat de Stolberg. Tenim aquest Tacham, el 70-30, que ens has dit que és un, no?
És un criança.
Negre, un criança. I dins dels blancs has anomenat el Glup i el Nyec. Però crec que encara n'hi ha algun més, no?, de la família dels blancs.
De moment, aquest any, és aquests els que hem fet, sí. Sí, sí.
Escolta, suposo que aquesta tasca que dius de... Ho has comentat al principi, vosaltres feu tot, no? La terra, l'embotellament, els etiquetatges, tot. Pensar, pel que fa als noms, que ens ho va comentar el Josep Maria, ells va dir, una cosa que m'agrada molt són aquesta idea de que siguin, no?, onomatopeies, curts. Per què? D'on ve això?
No, això ve de que, bueno, estàvem pensant a veure quins noms li posem, no? Penses en el nom de la finca, el nom de la parcel·la, no?, on està la vinya, i anàvem posant al Google, doncs, aquests noms, i hi havia algú altre que l'havia agafat. I llavors un dia vam dir, doncs mira, li podríem posar onomatopeies o noms curts.
Clar.
Mira, així...
Així es queden, millor, recordin, el Tacham, el Glup, el Nyec, no?, i aquest Sumoll, ara.
També, des del punt de vista de màrqueting, és una manera de que la gent se'n recorda, perquè tots segueixen com una línia, no?, els
noms. Clar, sí, sí. És que aquesta feina, bé, el celler, has dit, som un celler petit, no sé quantes ampolles feu.
6.000.
6.000, no? Clar, vosaltres ho feu tot. Aquesta tasca, el molt celler que estan en la vostra situació, que passeu per aquí, sempre ens dieu, clar, és que el que ens costa més és anar-ho a vendre, també, no? Costa més que omplir les ampolles, però òbviament, no? És una tasca farragosa.
Sí, perquè, bueno, és la tasca comercial que realment, per exemple, tu com a enòleg t'agrada la feina d'elaborar el vi, no? Però clar, hi ha un moment que aquest vi l'has d'anar a vendre. I la tasca comercial que poder, bueno, l'has de portar a dintre a vegades, no? També, saber vendre el producte. I tot i que és un producte que tu fas des del principi, o sigui que tu te'l creus, no? I el coneixes i el podries vendre.
Clar.
O sigui, l'has de saber vendre, no? Però és aquest punt, doncs, que és el que costa.
Doncs, escolta, on trobem els vostres vins? Suposo que els podem comprar directament al celler, ja ho hem dit, sou a Rodonyà, però on més?
Sí, tenim a Valls un parell de... A la botiga de la D.O. Tarragona.
Sí.
I hi ha una altra botiga que es diu la botigueta de la Vicky, que està a la plaça dels Alls, de Valls, que també en tenen. I després a la pàgina web nostra, que la botiga online ara d'aquí a poc la tindrem oberta.
Molt bé.
I després també a la pàgina web del bidirecte.com, crec que és, o .cat, ara no sé.
Sí, ara busco, mira, ara t'ho diré.
Doncs també allà també es poden trobar.
Recordem, el vostre web és www.stolberg.cat, allà teniu tota la informació. Dèiem que, evidentment, trobar-ho, doncs, a les botigues, no? Que les botigues on el tenen ens puguin aconsellar la importància d'això, de que la restauració faci aquesta aposta pels vins de la zona. Jo crec que això és imprescindible, perquè a mi com a consumidora m'ha passat. Sí. Després he anat a buscar un vi o un cava, no?, que he trobat en un restaurant de la meva zona. Però també Veure directament com treballeu és importantíssim. L'enoturisme, no? Aquesta paraula tan maca. Vosaltres heu fet una aposta interessant. En vam parlar ja, no? Just començava, crec, o estava a punt de començar quan vau venir l'altra vegada, i és aquest Orientast que heu creat vosaltres.
Sí, mira, Orientast, en aquell moment que vam venir, no sé si havíem començat o...
Estàvem a punt.
Consisteix que nosaltres tenim unes rutes per la vinya i al llarg d'aquesta ruta s'han de trobar tres ampolles de vi que estan amagades. Llavors, per trobar aquestes ampolles de vi es fa mitjançant una app que es diu Orientast, també. Llavors, el participant, quan ve a fer l'activitat, s'ha de descarregar aquesta app i en aquesta app et surt un mapa del Google, diguem, i on te marca el circuit. I els participants han d'anar caminant al llarg d'aquest circuit i llavors trobaran l'ampolla. Quan troben l'ampolla, l'ampolla porta un codi que s'ha d'introduir a l'app, també, i amb aquest codi els hi sortirà un test de tast. O sigui, el tast del vi tu el fas a la vinya mateix i tens un test de tast que et va com guiant. Quin color?
Ah,
tens, és com un tipus test. Color, que sé, groc palla, groc or o groc no sé què.
Vale, tres opcions. I es van a contestar.
I així de cada vi. I quan has acabat, has acabat la ruta, que ja has tastat els tres vins, et dona un títol. Bueno, és una cosa significativa, no? Ets sommelier, o ets iniciant, o ets... Bueno, tens tres o quatre títols, depèn del que hagis encertat. Llavors, nosaltres sempre diem que és una activitat ideal per fer en grup, perquè a vegades ens ven grups doncs, de 15 persones i ho fan amb dos mòbils i fan com un concurs entre ells, no? A veure qui guanya o qui té qui encerta més respostes. I és per fer un grup d'amics o un grup familiar, perquè pels nens també posem uns tresors amagats. Val? Per distreure'ls, mentrestant els grans poden fer el tast de vi.
Clar, no, això està molt bé, perquè a més de que no és la típica visita, diguéssim, no? Que veus les instal·lacions, que suposo que també, no?
Sí.
Però és que trepitges la terra i és una mica... fas natura, no? D'alguna manera, bé, perquè hi vas buscant, no? És un joc, al final, que també et fa, suposo, enfrontar-te d'una manera diferent després quan tastes el vi, no?
Sí, a més, de les tres rutes n'hi ha una que passa també per senderons i bosc i les altres dues passen exclusivament per vinya. Llavors vas passant per les varietats d'on s'extreuen aquests vins. I hem intentat, diguem que, més o menys, amagar el vi d'allà on s'extreu aquell vi,
clar,
el raïm per aquell vi. I llavors, bueno, és una altra manera d'allò. I llavors, quan acabes la visita, sí que després ja la visita al celler, eh? Quan acabes la ruta... poden visitar el celler.
Jo crec que això és imprescindible per conèixer de prop, no? I apreciar la feina que feu, sobretot cellers allò que són més petits, no? Que jo crec que encara ho teniu un pelet més complicat, no? En aquest cas.
Després, una altra cosa que et deia abans, no? Del fet aquest de mostrar el territori, no? Amb l'Orientast, el que nosaltres també mostrem és el paisatge on treballem, perquè passes per barraques de pedra seca, murs d'aquests de pedra seca, bueno, el bosc, és el bosc que tenim, no? El bosc mediterrani, les vinyes, i també allà Rodonyà, n'hi ha una ruta que comença a Rodonyà, doncs comences a Rodonyà, hi ha un castell, doncs també mostrem el poble, no? Hi ha el castell i, bueno, és una mica de també doncs, mostrar el territori on treballem.
Doncs és una proposta molt interessant. Jo aquí dono idees als oients, ara que a més ja, per fi, sembla, no? Que fa bo, que ja en teníem tots moltes ganes. Sí. No sé si també la vinya estava una mica més pendents perquè hem tingut, no?, uns darrers mesos que no sé si ha sigut bona o dolenta per la vinya en aquest cas.
No, bueno, va bé que faci fred a l'hivern i que plogui ara a la primavera, o sigui que...
Bé. Perquè això al final influeix, no?, en les anyades, en com serà el raïm, no?
Sí, ara començarem amb la terra plena d'aigua, no? I això, doncs, és una cosa bona, de cara a la primavera i l'estiu.
Clar. Doncs, escolta, és una molt bona opció, com dèiem, per fer amb grup d'amics, amb família, no? Important també poder involucrar els petits en aquest joc, que ells també coneguin el tema de la vinya, que és una cosa que és tan nostra, no?
Sí, és
importantíssim. Tenen tota la informació a www.stolberg.cat, perquè, evidentment, això ho hem de reservar, que ens han d'anar, el Gerard i la Sara, amagar les ampolles.
Sí, ens hem de trucar abans per poder amagar les ampolles.
Quan ho feu, això? Els caps de setmana, només?
Pots fer... Bueno, ara, generalment, tenim grups al cap de setmana, però es pot fer cada... el dia que vulgui el client, diguem.
Vale.
I llavors l'hora també és l'hora que decideix el grup de gent que ve. L'únic s'ha de tenir en compte que són 2 hores, 2 hores i mitja. trigues a fer l'activitat, no? Vale. Si vols anar a dinar després, has de calcular.
Ho has de calcular bé, eh? Doncs és molt bona proposta, fer la ruta del Sumoll, la del Cirà, la del Xarelo, no? El que vulguin, acompanyar i descobrir els vins d'Estolbert, la història de la Sara i del Gerard. Doncs Sara, t'agraeixo molt que hagis vingut a explicar-nos. No sé si hi ha alguna novetat més a la vista, algun altre vi, allò... Suposo que sempre aneu provant coses,
sí,
no?
Sí, això sí. Hi ha sempre coses allò... provant, estem allò pensant al Sumoll, elaborar-lo com a vi negre, no sé què, però bueno...
Estan
són coses que, sí, que vas provant i si et surten que t'agraden, llavors les treus al mercat o no.
Exacte. Doncs acabo amb dues preguntes. La primera, el tacham, aquest tacham que ens has portat, amb què ens recomanes prendre'l? Si ara algú ha dit, escolta, jo això ho vull tastar.
Bueno, això es pot prendre amb... Bueno, és per acompanyar carns, diguem. Uh-huh. Tampoc cal... pot ser una carn lleugera, eh? Un conill, per exemple, eh? Que no cal que sigui un entrecot, que també hi va bé. Però em refereixo com que és un negre lleugeret, pot acompanyar carns més suaus.
Més suaus, molt bé. Doncs prenguin nota el tacham, la nostra recomanació avui de l'Estolbert, i no et deixo marxar sense que em recomanis un celler, un vi, el que tu vulguis.
Recomano els cellers blancs, que són de Puigpelat, és un poble a prop de Rodanyà. Ells tenen un vi blanc que es diu Identitas, que està fet amb Subirat Parent, que també és una varietat autòctona.
Uh-huh. Doncs, escolta, convidats estan, vindran la propera setmana. Sara, t'agraeixo moltíssim que hagis fet aquest foradet a l'agenda per venir. Tu torna quan vulguis, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies. Allons
ensemble découvrir ma liberté. Vermuts Miró t'ha ofert Anem de vins. Bienvenue dans ma réalité.
Tarraco Arena Plaza te presenta El Barrio en concierto el próximo 9 de junio a las 10 de la noche. Vuelve a los escenarios para presentarte su nuevo disco, Las costuras del alma. Recuerda, El Barrio, el próximo 9 de junio a las 10 de la noche en la Tarraco Arena Plaza. Compra tus entradas en tap.cat y en jettickets.es.
Para, para, mira el mar. Para, para, mira quina moto d'aigua. Para, para, jo també vull aprendre a pescar. Para, para, vés de capità d'un gran vaixell i navegar tot el dia.
Tot això ho podràs viure a l'11a Fira Marítima de la Costa Daurada a Cambrils. Vine del 17 al 20 de maig a Cambrils i gaudeix de més de 30 activitats per a tots els públics en un entorn únic.
Si vols continuar bé al matí... escolta de dilluns a divendres, d'una a dues, Migdia a Tarragona. Un magazín diari, amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent, pensat per tu. Migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, el 93.5 al Camp i el 98.0 a les Terres de l'Ebre.
Ens queden 3 minuts per arribar a 2:15, el temps just per repassar la previsió del temps del que ens queda de dia, però també i sobretot mirant en demà. Per tant, connectem un altre cop amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols a les comarques de Tarragona, tot i que aniran creixent núvols d'evolució que deixaran ruixats aquesta tarda en ocasions amb tempestes i que podrien arribar a ser localment forts, acompanyats de calamars, especialment a l'interior. De fet, ja tenim activats avisos grocs avui per pluges abundants d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora i també per tempestes cap a l'interior de Tarragona i al paralitoral durant tota aquesta tarda. Les temperatures, però, no varien, amb màximes molt agradables, 21 graus a Tarragona, a Reus i Gandesa 24, al Vendrell 23 graus, a Tortosa 29. El vent continua suau i variable. Demà dimarts ens espera una jornada molt similar a la d'avui també a les comarques de Tarragona. Es mantindrà el cel ennuvolat, amb pluges, ruixats, més probables a l'interior, més freqüents també a la tarda, en ocasions amb tempestes que poden ser localment fortes novament. Les temperatures màximes demà baixen una mica, les mínimes però no variaran. Arribarem als 15 graus de mínimes a Tarragona i Tortosa, a 14 graus al Vendrell i Gandesa i 13 a Reus. El vent continuarà fluix, variable i a última hora s'agirarà una mica de vent de mestral cap a l'extrem sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. El recordem que a aquesta hora es mantenen encara les aturades programades al Servei d'Autobusos de Tarragona demà i dijous. Serà entre les 10 i les 12 del migdia, també entre les 4 i les 6 de la tarda. Els conductors de l'empresa municipal de transport han publicat una carta dirigida als usuaris en què demanen comprensió i paciència i expliquen també que la flota està envellida, vehicles que tenen més de 20 anys. Diuen que el més modern en té 10. El comitè d'empresa assegura que volen fer el menor dany possible als usuaris i que no els queda cap altra opció com a mesura de pressió per millorar les seves condicions laborals. Per tant, recordin, a no ser que les coses canviïn en les properes hores, aturades programades per demà entre les 10 i les 12 del matí i també entre les 4 i les 6 de la tarda als autobusos de Tarragona. Amb això arribem al punt de dos quarts. I què fem sempre a aquesta hora? Doncs agafar, ja saben, la Nacional 240 per connectar amb COPE Lleida. Seguim en directe fins a les dues.
Doncs apa, que ja hem passat per de dos quarts de dues, anem directe cap a les dues. Dilluns obrim la Nacional 240 i ens apareix la Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez, com
anava,
estàs?
Anava a dir espero, suposo.
Tu sempre tens aquella por, no?, de que jo no aparegui quan tu obres el micro. Sempre hi soc. Tu
ai, ja ai, saps, sí,
aquest extrem de la Nacional 240 sempre trobaràs algú. No,
Mònica Carrasco, què tal?
Molt bé, trobava a faltar que...
Estic content jo, eh?
Sí, per què?
Ja t'explicaré, perquè avui és dilluns.
Sí.
I diràs, home, estàs content perquè és dilluns? Home,
podria, bueno, bé, és una actitud...
podria ser... És una bona actitud, però sí. Saps per què? Perquè a Lleida és festa major divendres.
Ah, clar, i així tens una setmana més curta,
ah,
no, punyetero?
Sí,
ja, clar. Doncs jo estaré aquí treballant, divendres, vull dir, els de Tarragona, tranquils.
I jo estaré amb vosaltres també divendres parlant de les opcions d'oci i amb la Laura la farem venir també
per parlar
de cine.
Perquè ets un home de paraula i vindràs. Bueno, molt
clar
bé,
sí.
Molt bé.
Escolta, de què parlem avui?
Bueno, és un tema... De què parlem avui? No, és un tema que, mira,
ja
li explicarem a l'audiència...
No ho estem improvisant ara,
ja ho sabíem. Explicarem a l'audiència com va sorgir aquesta idea. És un tema que ens preocupa bastant, és el tema de l'alcoholèmia i el trànsit, no? No? Perquè, per desgràcia, i això ho hem comentat el Ricard i jo, doncs massa sovint, pràcticament a diari, a l'informatiu hem d'explicar doncs, que els Mossos o la Guàrdia Urbana han caçat conductor al volant, superant el límit d'alcoholèmia. Jo, de fet, tinc un espai...
O de velocitat. Sí.
Tinc un espai ja que és com el premi del dia. Allò, el més llest de la classe, doncs, escolta, perquè cada dia, dia sí, dia també, vam dir, tractem aquest tema. I quina casualitat, Ricard, que ens ha coincidit amb el 20è aniversari de la divisió de trànsit dels Mossos d'Esquadra.
Sí. I quina casualitat també, com deia abans, que això ho tenim previst des de fa setmanes, que aquest cap de setmana ha hagut un accident molt greu a la xarxa viària Lleida, amb tres morts.
Sí.
Ahir, un d'ells, un Mosso d'Esquadra, que no estava de servei, i que a hores d'ara encara no se sap si va ser un accident o va ser intencionat, si el vehicle que va invair el carril al contrari ho va fer de manera intencionada o no, perquè després es va autolesionar fins que va acabar morint. Per tant, o sigui, si ja és prou traumàtic un accident de trànsit, si a sobre li fiques tots aquests ingredients, jo crec que ja, escolta, ja déu-n'hi-do. Anem a parlar avui des de dues vessants.
Sí, senyor.
Com que ens és complicat a vegades d'agafar agendes i quadrar que tinguem a tothom, Jo he contactat amb el president de la Federació d'Autoscoles de Catalunya, que coincideix també, que és el president de la demarcació de Lleida, que és el Raül Viladric, que avui està doncs, atenent un compromís professional, però que ens atendrà a través del telèfon.
Perfecte.
Que el tenim punxat ja. Raül, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Bon dia, Raül. Doncs mira, nosaltres aquí als estudis de Tarragona, a Reus, tenim el sergent cap d'atestats dels Mossos aquí a Tarragona, l'Òscar Comes. Òscar, què tal? Bon dia,
hola,
gràcies.
Bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí. Ricard, sé que vols començar amb el convidat que tenim per telèfon perquè ha de tornar a una reunió, no?
Sí. Raül, primer de tot, gràcies per atendre'ns perquè t'hem avisat en poc temps i és el que té això dels mòbils. Quan truques no saps on està l'altra persona.
Sí, però no,
bueno, afortunadament també el mòbil ens permet poder parlar avui amb el president,
però,
com dèiem,
si
de la Federació
d'Autoscoles.
Però si
estàs conduint, no, important. No. Això és importantíssim. No estàs conduint, no, Raül?
No, que va.
Molt bé, així m'agrada.
Estic en plena disposició per atendre-ho.
Molt bé.
Escolta, parlàvem de que aquesta setmana s'han complert els 20 anys que els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec del tema de trànsit a Catalunya i nosaltres també volíem conèixer doncs, si des de les autoescoles aquests darrers 20 anys s'ha vist una evolució o no de la gent amb el tema de les alcoholèmies, o sigui, de si són conscients de que si condueixes no s'ha de beure, o dels límits de velocitat, que són per alguna cosa. No sé si ja heu trobat una mica més de sensibilització o no.
Sí, i tant. Vull dir, aquests últims 20 anys ja han estat claus amb el tema de seguretat viària. Vull dir, pensem que va ser l'any 2005-2006, que es va instaurar el tema del permís per punts i va ser com un punt d'inflexió i vam aconseguir això, que de l'any 2000 al 2010 va ser 150% les víctimes mortals i de 2010 aquest decenni que estem ara, doncs la tendència continua sent descendent. Per tant, és a dir, a nivell de conscienciació s'ha fet feina i la gent cada vegada està més conscienciada en aquest aspecte.
A veure si el sergent, el cap d'atestats, l'Òscar, com és, Òscar, tu creus que estem tots més conscienciats realment?
A mi em sap greu contradir una mica aquesta informació, perquè tot i que ens agradaria que així fos, les dades estadístiques demostren tot el contrari. Des de que vam entrar fa 20 anys, desgraciadament, amb controls d'alcoholèmia, continuem amb el mateix dichós 5% d'alcoholèmies positives.
No sé si és...
Un 5% de totes les proves que es fan.
Totes les proves que es fan en controls d'alcoholèmia, el 5% donen positiu.
És que pot semblar una xifra baixa, però és una xifra amb números absoluts important. Quants controls d'alcohol m'hi heu fet?
Bueno, aproximadament. Depèn de l'any i depèn de les casuístiques, però bueno, el Camp de Tarragona, estic parlant,
sí. El
Camp de Tarragona entre 35 i 40.000 lectures.
Clar, jo tenia...
A l'any?
Sí, a l'any.
Jo tenia dades, després d'aquest 20è aniversari, no? Es calcula arreu de Catalunya, són uns 6 milions de control d'alcoholèmia en tots, aquests són moltíssims, eh?
Sí.
Però
sí,
són, sí. O sigui, estem parlant d'un 5% sobre 40.000, són 2.000 positives a l'any.
Més d'un 5%. I si estem parlant d'accidents de trànsit, de les proves que es fan exclusivament a l'accident de trànsit, arribem al 10%.
O sigui, ràpid estem parlant de quasi bé un 10 persones al dia, de les que s'enganxen, eh?
Clar. No sé si és que tenim, per exemple, o sigui, el tema dels dispositius de seguretat, no? El cinturó jo crec que sí que ho tenim tots molt més interioritzat. Encara el tema de l'alcohol, us ho pregunto tots dos, el tema de l'alcohol encara no ho veiem tan perillós, sempre allò de no, aquesta me la puc prendre i després
bé,
ja
bé.
Paro.
Vai bé.
No sé,
sí.
Òscar, no hi ha encara aquesta, no? Aquesta consciència?
Jo crec que volem que sí, que pensar que sí que hi és aquesta consciència, però la realitat, l'estadística ens diu tot el contrari. Sí que dona la sensació de que estem més conscienciats, de que els joves ja el que agafa el vehicle no condueix, però la realitat és que continuem amb aquest 5%, no?
Clar, a les autoescoles, clar, no sé, perquè aquí tenim els que es treuen el carnet, no? gent jove, gent de la majoria, i els que, per exemple, han de fer aquests cursos per recuperar els punts, no?
Correcte, és a dir, nosaltres quan tenim dos tipus de perfil d'usuaris, per dir-ho, o de clients, el que s'obté el permís de conduir per primera vegada, i aquesta persona sí que nota que cada vegada és molt més conscient que l'alcohol, drogues i conducció són totalment incompatibles, no obstant, s'introdueix un element en aquests conductors que és la distracció, el mòbil, que és aquí el gran problema que hi ha en el gent jove. En canvi, pels cursos de reeducació i sensibilització, doncs sí que sol ser un perfil d'un conductor més madur i que la velocitat, l'alcohol, són els factors principals que hi ha en aquests cursos de sensibilització.
Però, Raül, trobeu a faltar alguna actualització o alguna cosa més pedagògicament al que és la teoria del carnet de conduir, per entendre'ns?
I tant. Vull dir, ara vosaltres heu parlat molt bé. Diu, fa 20 anys hi va haver un traspàs de competències per part del Servei Català, els Mossos d'Esquadra. Nosaltres ens agradaria que aquest traspàs fos complet. És a dir, actualment la potestat legislativa la té la Direcció General de Trànsit. Nosaltres a Catalunya no tenim potestat per legislar matèria doncs, de trànsit, extensió del permís de conduir, etc. No obstant, aquí a Catalunya sí que hem fet el que és anomenar les autoescoles de qualitat, que és un curs de reeducació i sensibilització diària als futurs conductors. És a dir, el model que està plantejat per la Direcció General de Trànsit és memorització. És a dir, una persona memoritza uns continguts, els aboca en un examen, però no els interioritza. I aquest model d'autoescola de qualitat que s'ha dissenyat a través de la Federació d'Escoles de Catalunya, el Servei de Trànsit i Col·legis de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el que fa és parlar de grups de risc, perfils de risc, i de manera que el futur conductor els interioritza dintre seu i al llarg del cicle vital doncs, té consciència doncs, de que ja no estan a aprendre que la taxa d'alcoholèmia és 0,5, 0,25, sinó quins efectes produeix l'alcohol, etc. Per tant, que aquella persona abans de prendre l'alcohol sàpigui quines circumstàncies es farà. És a dir, no memoritzar, sinó interioritzar aquests continguts. I aquest és un model que Europa va cap aquí. Nosaltres, malauradament, a Espanya encara tenim aquest model memorístic que és plasma en un examen 40 preguntes amb 3 opcions A, B i C.
És que al final, quan parles amb la gent que et treus el carnet, no sé, Mònica, si et va passar en el, teu, en el seu moment, és allò, es tracta de fer un munt de test la setmana abans d'anar a l'examen
per
contestar-ho bé i
després
bueno,
fer tot el procés formatiu es desvirtuem una memorització. Doncs, per tant, aquest model que des d'aquí hem impulsat a Catalunya, que s'està desplegant a poc, ve a trencar una mica aquest vici, aquesta formació viciada d'aprendre a base de test.
Clar, no sé si, Òscar, coincideixes, no? Que potser no és el millor sistema realment, no?
Sí, sí, està clar. El que passa és que, clar, nosaltres estem a la vessant policial, clar, que és tota la part posterior de tot això que estem parlant, no?
Mm-hmm. A mi m'agradaria preguntar-te, Òscar, perquè ha dit ara fa un moment els cursos aquests de reeducació, no? De quan has perdut punts del carnet i tal, que potser hi ha gent més gran. A mi una de les coses que de vegades em sorprèn amb això que dic jo, que ho explico per desgràcia cada dia als informatius, no? Que de vegades tenim la idea potser que és gent molt jove la que, no? La que salta aquests límits i al contrari, no? Quants dies és conductor de 40 anys en amunt, no? També de menys, eh? Però també molta gent que se suposa que ja hauríem de tenir una mica, no?
Sí, sí. Més... Està clar que dona la sensació de que és el jovent i l'estadística també demostra el contrari.
No.
És la gent més gran, de 40 en amunt.
No, no hi ha un perfil, suposo, establert.
No existeix, si no aniríem a atacar concretament clar, aquest perfil. Però sí és cert, com ha dit el company de l'autoescola, de que la gent jove està poder més conscienciada, però la gent gran doncs, continua amb els mateixos hàbits, no?
Clar. Ricard?
No, és que a més, hi havia abans una dita, que suposo que també hi és ara, és allò, diu, no, quan ja et donen el carnet de conduir, diu, no, ara començaràs a aprendre a conduir. O sigui, no surts de l'autoescola, surts amb el permís, però després t'hi has de fer la carretera i això té perills. No, li volia preguntar al Raül Viladrich, recordem que és el president de la Federació de les Autoescoles de Catalunya, si quan feu aquests cursos per recuperar punts, la gent són conscients de per què estan allí i pel que han fet, o simplement, escolta, què he de fer per recuperar els punts?
La gent, o sigui, hi ha dos vessants. Quan venen, què he de fer per recuperar els punts? I no són conscients de res. I un cop han realitzat el curs, són cursos de 12 hores en el cas de recuperació de punts, o de 24 hores en el cas de recuperació de permís, quan la gent surt totalment canviada, conscienciada, i són cursos que tenen un gran impacte, diguéssim, emocional, de tal manera que la gent llavors sí que pren consciència del que realment ha fet. Hi ha un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona que destaca això, que dos anys després d'haver passat per aquests cursos, més d'un 52% de la gent no ha tornat a reincidir, no l'ha tornat a sancionar. Per tant, l'eficàcia dels cursos està demostrada i realment té una funció pedagògica.
Raül, aconsellaries a la gent, no, a la gent de manera voluntària o que fos obligatori, assequible però obligatori, fer cursos
reeducació encara això, que no t'hagin sancionat.
Això, per exemple, sí, sí. O sigui, cada 10 anys que tothom hagués de fer una altra vegada una mica de pràctiques i una mica de teoria. Però no amb examen, sinó passar uns cursos que fossin pedagògics, però no sé si ho recomanaríeu, això.
Jo ho recomanaria plenament, és a dir, quan nosaltres renovem el permís de conduir, passem unes proves psicofísiques i se'ns queda renovat. No obstant, tot el que seria la matèria normativa és molt viva en el tema de trànsit. Les rotondes van aparèixer un temps que molta gent ja tenia el permís de conduir i ens estem trobant que molta gent no sap si ha de circular pel carril interior, per l'exterior, senyalitzar l'entrada, el sortir, i sempre es troben conflictes en les rotondes. És a dir, és una matèria molt viva i no hi ha una actualització d'aquests continguts amb un conductor, és a dir, no hi ha una formació contínua. Per tant, un bon moment, per exemple, la revisió, el projecte ambiciós, és a dir, bueno, doncs es fa com un tipus de curs de reeducació, simplificació, sense passar un examen, sense res, simplement per conscienciar-los i posar-los al dia una actualització, doncs faré una molt bona opció.
Sí. Sí, sí, no sé, sí, bueno, evidentment tu esteu a l'altra, a la banda, eh? Ja ho sé, Òscar, però sí, jo crec que seria interessant, no?, una reeducació per tots, sense necessitat
que
hagis donat positiu en res.
Està clar, està clar. Nosaltres ens trobem en casos a peu de carretera en el qual detectem que el conductor no està capacitat per conduir i el que fem, el que podem fer en aquest cas a dia d'avui amb l'actualització vigent és informar, en aquest cas a la DGT, de que aquest senyor no pot conduir tal com està actualment, no? Li fem l'informe corresponent i aleshores és quan han de valorar si li retiren o no li retiren el permís de conduir, no? Però el que està clar... Sí, digue-me.
No, perdona, suposo que us trobeu com a mínim amb aquestes dues tipus de persones, un el que veus clarament que, escolta, que el pare és i és conscient del que ha fet malament i li ha posat la cara dura a veure si m'enganxen o no, i suposo que també us deveu trobar amb el perfil de la persona que pares exactament i no és conscient del que ha fet alguna cosa malament.
Sí, però el fet és que ho ha fet.
Sí.
Sigui conscient o no conscient, sí que és cert, eh? Hauria de tenir un plus, no? Però sí que és cert, però el fet és que ha posat en perill amb alguns ciutadans, no?
No ho deia en plan descàrrec del que no ho sap, perquè el no saber-ho no t'eximeix.
No.
Si no pot ser a l'altre el que li posa la cara diu, escolti, no m'ha... Perquè suposo que com a mosso d'esquadra també te n'has hagut de sentir mil i una d'excuses, que no ho sabies, que no ho he vist...
Si
és
no,
que,
podríeu fer un llibre, no? Òscar, suposo amb les excuses...
Sí, sí, però a veure, també ens trobem el típic padrí que en contradirecció per una autovia i a l'atures i ja veus que el senyor està totalment desorientat, no? Clar. Però clar, però és que el perill l'ha posat igualment, no? Uh-huh. En aquests casos és quan informem a la DGT d'aquesta possible retirada del permís. Uh-huh.
Per això, Raül, insisteixo que uns cursos de reciclatge, és que no em sortia més la paraula, de reciclatge cada 8, cada 10, cada 5, cada X anys, però vull dir que no fos una cosa farragosa per la gent, sinó que, escolta, mira...
Una cosa
cada,
àgil.
Clar, una cosa àgil, que en 2-3 tardes l'instructor ja veu si aquella persona està més o menys al dia o no, cada 10 anys, o cada vegada que haig de renovar el carnet, per exemple, seria una manera.
Perquè és cada 10 anys, és sí. Poder, pues, una periodicitat doncs, òptima, cada 10 anys un petit reciclatge, una molt bona opció.
Clar, no en plan penalització, sinó en plan...
No, que era informatiu i pedagògic totalment i positiu.
A mi m'agradaria que l'Òscar ens il·lustrés una mica amb les conseqüències que pot tenir per nosaltres com a conductors, no? Si em passo el límit d'alcoholèmia, no? Perquè a vegades no saps, la gent de vegades no sap quin és el límit. 0,25, és 0,0, no? No ho sé, és 0, per als conductors normals, diguéssim, no de camió ni de vehicle professional, és 0,25 el permès, no?
Sí, sí.
A partir d'aquí, què passa, Òscar?
0,25 què, Mònica?
0,25 mil·ligrams per litre d'aire expirat.
Això.
Sort que el tinc aquí, eh?
No, ho dic perquè això a vegades ho diu la gent i jo mai sé exactament el que vol dir això.
Aquesta és la taxa genèrica que per qualsevol conductor. Després hi ha la més restrictiva, que és 0,15, que és pels conductors novells i els professionals. A partir d'aquí, quan passes el doble de la tassa permesa, és quan també canvia el barem administratiu. És a dir, la denúncia per conduir havent ingerit begudes alcohòliques és de 500 euros i 4 punts de retirada, i si passes el doble, és a dir, amb 0,25 seria 0,50 per la genèrica i de 0,15 a 0,30 la restrictiva, aleshores ja la taxa ja passa a 1.000 euros i 6 punts la retirada. Si passes de 0,60, ja deixa de ser una denúncia administrativa i passa a ser un il·lícit penal. També passa a ser un il·lícit penal sempre quan sobrepassis el 0,25 i, a més, tinguis influència de l'alcohol.
Uh-huh. Hi ha un tema que ho hem plantejat, a més ho comentàvem abans amb el Ricard, perquè és un tema que ens ha plantejat també un oient i va passar fa poc a les comarques de Tarragona, no? Es localitza un conductor amb una taxa d'alcoholèmia doncs, que passa, que cedeix del límit i se'l sanciona. Llavors ell va amb una persona al cotxe. Aquesta persona es fa càrrec del vehicle, però, sorpresa, unes hores després tornen a enganxar el mateix conductor, el mateix dia, amb la mateixa persona al cotxe. També hi ha conseqüències per a aquesta persona que anava al cotxe, no, Òscar?
Sí, clar, aquesta persona es fa responsable del vehicle precisament perquè el conductor que anava sota la influència de begudes alcohòliques no conduís. Sí, sí, se l'adverteix quan es fa la... En aquest cas no hi hauria un acte d'immobilització, hi hauria un acte de substitució de conductor i se li fa advertència d'aquest fet.
Clar, Òscar, és que... quina cara et queda si pares amb una persona amb alcoholèmia i al cap de 4 hores el tornes a enganxar i una altra vegada va amb positiu d'alcoholèmia? És que, va, francament...
La realitat sempre supera la ficció.
És que clar, o sigui, jo no sé... Després,
val perquè... més pel que calla que pel que parle, el sergent.
Correcte, no ho sé, però... Després en parlarem del camí que segueix un cop feu la denúncia, perquè aquesta és l'altra. Jo sé que el Raül has d'entrar en una reunió i per tant t'hem de deixar aquí. Hem estat amb el Raül Viladrí, que és el president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya i també de la demarcació de Lleida. Raül, que t'agraeixo moltíssim que ens hagis pogut atendre avui. Jo crec que deixem aquesta llavor d'aquests cursos... Jo crec que això seria interessant, però hauria de ser una cosa àgil i que comencés a funcionar ja. Perquè si hem d'estar 10 anys d'estudis una altra vegada, potser arribarem tard a molts llocs.
Correcte. Doncs t'agafo el guai entre tots. Fil,
molt bé.
Manera.
Gràcies, Raül, bon dia.
A vosaltres, bon dia, adeu.
És veritat que jo m'havia oblidat ja que tenia una reunió el pobre convidat, però bé, estàvem parlant d'aquestes conseqüències, Ricard, que
clar,
li preguntaves Òscar, a l'Òscar.
Una persona, per exemple, perquè parlàvem d'això de si és el doble o no, si dona positiu però per sota del doble, quina sanció té?
La que hem comentat, és una denúncia administrativa, en aquest cas, si fos la taxa genèrica, serien 500 euros, i 4 punts de retirada. A partir d'aquí, operativament parlant, el que nosaltres fem és la immobilització del vehicle, perquè aquesta persona, aquest conductor, no pot continuar conduint. Si es troba un substitut, ja estigui en l'interior del propi vehicle o avisant amb algun familiar o amb algun amic, se'n fa càrrec del vehicle conduint-lo aquesta persona, fent-li primer la prova d'alcoholèmia, evidentment, i comprovar que tingui permís de conduir.
Si és més enllà del 0,50... ja canvia la història o tornem a un altre esglaó
més enllà del 0,50 el que canvia és la quantitat econòmica i la retirada de punts. És a partir del 0,60 que ja passa a ser un il·lícit penal. Però també pot ser que amb 0,28 si la persona va sota la influència de begudes alcohòliques també sigui un il·lícit penal.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do, el Ricard està fent números. Diu, no sé, jo tinc de vegades el dubte que no sé què és el que pot ser per al conductor que dona positiu. És més la sanció econòmica, els punts, o és igual? Perquè a vegades la sanció econòmica potser els fa més mal, no? Veient que n'hi ha molts que són reincidents, que no pas retirada de punts.
L'econòmica fa mal, però la dels punts se t'acumulen al final i després tens aquestes històries dels cursos.
Sí, la veritat és que la gent li té bastanta por als punts.
Sí?
Sí, el que passa és que quan estem parlant de l'il·lícit penal, el fet delictiu ja comporta una retirada del permís de conduir. És a dir, que la gent té por als punts perquè no li retirin, però directament amb un il·lícit penal passes de 0,60 i ja tens una retirada directa, el que et marca el jutge en aquest cas, no? La sentència. Vull dir que li tenen por a la via administrativa per la retirada de punts, però la via penal te retira el permís directament. No?
A mi també m'agradaria preguntar-te, Òscar, què passa quan algú es negue a fer-se la prova d'alcoholèmia, perquè això també passa, no? I, evidentment, doncs, es pot obligar fins a cert punt, no? Suposo. Llavors, què passa en una situació com aquesta?
Doncs, evidentment, si es nega el no poder-ho fer, es tramitaria, ja és un il·lícit penal directament.
Directament.
Aleshores, incompleix dos il·lícits, el negar-se i el conduir sota la influència de begudes alcohòliques. És a dir, que el fet de negar-te implica ja dos fets delictius. Sempre és més perjudicial de cara al conductor negar-se que la màxima de les alcoholèmies possibles.
Déu-n'hi-do. Escolta, Òscar, et vull preguntar tòpics.
Ai.
Sí, tòpics. Escolta, després de beure, pren-te una beguda de menta o un cafè, ho baixa tot. Això funciona o no funciona amb els aparells ja sofisticats que hi ha avui en dia?
A veure, hi ha molta fàbula al respecte, i la realitat és que si tens alcohol en sang, l'alcohol continua tenint-hi. I l'alcohol en sang, un metge ho sabrà explicar millor que jo, però té una corba d'eliminació. Un cop ingereixes alcohol, depenent de la quantitat d'alcohol, trigaràs més o menys temps en què aquest alcohol quedi retirat del teu cos. I mentre tinguis alcohol en el cos, prenguis el que prenguis, continuarà sent-hi. Una cosa és que exteriorment simulis aquest grau d'alcoholèmia. Però la realitat és que l'alcohol està dintre del cos i l'aparell detectarà aquesta quantitat d'alcohol. Pots dissimular, per exemple, un alcohòlic es prendrà dos cerveses i semblarà que no hagi pres res. Una persona que no està acostumada a beure alcohol pren una cervesa i ja sembla que vagi borratxo. Però la taxa serà la mateixa per un que per l'altre.
La taxa és la mateixa.
La influència és el que variarà.
Però vols dir que després, per exemple, allò que diuen del temps de reacció, encara que no ho exterioritzis, també es veu penalitzat?
No, és el mateix. El temps de reacció depèn del pes de la persona, si ets mascle o femella, si la mateixa persona, si en aquell dia estàs malalt o estàs bé, la retirada de l'alcohol del cos depèn de tots aquests aspectes, no? Per això ja no hi ha una taxa o una gràfica que digui dos cerveses donarà 0,25, perquè depèn del pes, depèn de si ets home o dona i també depèn de si el teu estat anímic en aquell moment.
És que ara anava a consultar justament això, perquè ja aquí amb un dinar comença a fer aquells càlculs. Escolta, si em prenc una cervesa i amb pa em donarà...
Pa m'agrada molt també, si menjo més pa...
Clar, un altre... Déu, no, jo un dia amb dues cerveses no em va donar... Escolta, jo crec que això s'ha de desterrar ja.
Està clar, eh?
Si has de conduir, no breguis i ja està, no hi ha més història.
Sí, sí, si tinguéssim tolerància zero, si la taxa permesa fos zero, no tindríem aquests problemes.
Mira, justament t'ho volia preguntar això, no? Creieu que la taxa hauria de ser 0, ni 25, ni 15, res? Aquesta és la solució, diguéssim?
Aquesta és una opinió personal meva, personal meva. Per mi seria 0. Llavors no tindries cap
el
problema,
dubte.
No tindries cap dubte, tothom que hagués consumit ja sabria a l'hora d'aturar el món control preventiu que donaria positiu. Vull dir, eliminaríem molts problemes.
Però escolta, jo això sempre ho he tingut clar, i quan he parat amb un control d'alcoholèmia no he tingut mai cap mena de, ni de nervis ni de res. Escolti, a més sempre he sigut molt educat, et donen la boquilla aquella, bufi aquí tant com puguis, pam pam, zero, molt bé, doncs gràcies per parar i ja està. Escolta, és que vull dir, quan ho tens clar no hi ha problema.
Clar, quan hi ha el dubte ja comencen les fues fredes, no?
Clar.
Suposo en aquest moment, no? I a més que jo crec que és veritat que no ets conscient del perill que pot suposar,
clar.
No? És aquesta, no? Aquesta sensació, doncs, enganyosa de no, jo perfectament. Llavors et veu un altre i dius no, perfectament no. Els controls preventius són el punt més important en què localitzeu aquestes, no? Aquests conductors que s'han passat o ens hem passat?
Bueno, bàsicament nosaltres fem controls d'alcoholèmia en accidents, en algú que veiem que comet una infracció o en controls preventius. Bàsicament, els controls preventius són les dades que us he comentat abans, no? Aquest famós 5%, per sobre del 5%. En accidents és per sobre del 10%. I si estem parlant ja d'accidents mortals, nosaltres ja no fem la prova, però sí després, en el resultat de l'autòpsia, es demostra que més del 50% de les persones mortes havien consumit, no?
És que jo no sé...
Aquestes dades aferridores...
Ja. No sé com ens ho hem d'explicar més, ja.
Exacte, jo no sé com ens ho hem d'explicar més.
Bueno,
l'Òscar ens ho ha explicat molt bé avui.
L'any passat va haver una campanya molt potent des de la Generalitat de Catalunya. Si l'any passat havia hagut, ara no m'ho invento, 200 morts, per aquest any, si n'hi hagués 150, seria una bona xifra. I deien, home, doncs sí, i si n'hi hagués tres? Diu, home, sí, i si fossin aquests tres i t'ensenyen, doncs, per exemple, la teva dona i els teus fills,
clar.
No? I llavors és quan dius, sí, el número sempre és alt si és més alt de zero.
Clar, no, i a més això que és una cosa que podem controlar. Hi ha altres coses que no, però donar zero, no, Òscar, això ho podem controlar tots abans de posar-nos al volant. No?
I tant, és voluntat.
Exacte. Escolta, no ens ha quedat temps per més, Ricard.
No.
Hauran de tornar els convidats d'avui.
Sí, jo crec que és un tema prou interessant i no
tant.
És un tòpic.
I prou important, eh?
I no és un tòpic.
I prou important. Això, doncs avui nosaltres no podem allò, agafar el conductor si s'ha passat de cerveses o de vi, però sí que podem explicar.
No, però si ens escolten i esteu conduint
coses.
I aneu a dinar, doncs demaneu aigua.
Demaneu aigua i sobretot el mòbil,
bona.
Perquè això no n'hem parlat, Òscar, però déu-n'hi-do el mòbil també,
sí.
Que anem en compte que és perillós, el volant.
Avui en dia el pitjor enemic de tots, els conductors.
Molt més que l'alcohol?
Molt més,
tot.
Molt
sí?
Més.
Sí. Imagina't si hem d'anar en compte. Escolta, doncs l'Òscar
Comes,
que és sergent en cap d'atestats dels Mossos a Tarragona, un plaer, torna quan vulguis.
Molt agraït.
Gràcies. Ricard, acabem?
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea.
Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Mañana martes 8 de mayo, Herrera en COPE visitará la fábrica de Renault de Villamuriel de Cerrato en Palencia en su 40 aniversario. Inaugurada por el rey Juan Carlos I. Primero, en 1978, Renault contribuye al impacto social y económico en toda la región, fabricando su vehículo 7 millones. Por eso, no se pierda Herrera en COPE el próximo 8 de mayo, en directo desde la fábrica de Renault en Palencia.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Las familias de verdad siempre se dan cuenta de que no han cogido las llaves justo cuando cierran la puerta. Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Doncs apa, Mònica, directes cap a les dues.
A les dues, fins demà.
Fins demà.